Ja els hem saludat, però ho torno a fer. Bernat Soler, bona nit.
Escolta'm, bona nit.
Bona nit, bona nit.
Perquè jo estava acostumat a dir-li Bernat Soler, bona nit.
Això ja fa molt temps.
Tot caduca.
Escolta'm, té molt de mèrit el llibre de Marc Márquez, que per cert l'ha escrit l'Emilio Pérez de Rozas. El tens de tertulià o no?
No.
És estrany.
Li deixo el Pere.
Deia que té molt de mèrit perquè Marc Márquez té 18 anys i el llibre té 182 pàgines.
10 pàgines per any.
Té molt de mèrit poder fer un llibre tan gruixut. Molt xulo, les fotos molt grosses.
Ricard Torquemada, bon vespre.
Bon vespre.
Com estàs?
A mi també tens costum de dir-me bon vespre.
Sempre. Et veig a les tardes. El Ricard i el Bernat ens tindran cada dimarts, o pràcticament cada dimarts, que els viatges ens ho permetin, per debatre alguna qüestió que aquella setmana hagi estat notícia, alguna qüestió que ens interessi especialment, o que el sigui trading topic del Twitter. I avui el trading topic, o el trending topic, és Liga de Mierda.
Home, així és així?
Sí, sí, és així.
Us agrada? Fa una mica de mal aquest hashtag, eh?
A mi em sembla de molt mal gust.
Hashtag Liga de Mierda. Laia, una por, aquest hashtag. Hi ha hagut gent que ha anat escrivint aquests dies a Liga de Mierda i comentaris com aquests, per exemple.
Diu, ni la pitjor època de la Lliga Escocesa va ser tan patètica com l'actual Lliga Espanyola. Barça i Madrid semblen Gobert Trotters. D'altres, equips que juguen a evitar la golejada és igual a una Liga de Mierda. Un aficionat del Sevilla som tercers, ara a no fer el ridícul. Això ja és molt, perquè aquesta és una Liga de Mierda.
Ai, ai, ai.
O, per exemple, com me n'alegro de no haver renovat l'abonament a Gol TV, una partida de xapes, és més interessant que aquesta Lliga.
És veritat, tot això?
No,
esteu d'acord que és una Liga de Mierda?
Mira,
que no té emoció?
El primer argument que desmuntaré és el de la Lliga Escocesa, aquest que s'ha posat de moda i que no sé que algú hauria un dia inventar i va pensar que era una idea molt original i tothom l'ha seguit. La Lliga Escocesa no es pot comparar mai a la Lliga Espanyola perquè a la Lliga Escocesa...
Primer.
Però esportivament sí que hi ha dos equips, que és el Celtic i el Rangers, però el Celtic i el Rangers no passen de la Lligueta de Champions des de fa molts anys. I aquí estem parlant del Barça i el Madrid, que són equips que absolutament candidats a guanyar la Champions. Per tant, si, com pronostico, Barça i Madrid són a les semifinals de la Champions, si no passa cap accident, haurem de passar per la de Lliga de Mierda, perdó, Champions de Mierda, perdó. És a dir, qualsevol competició que es jugui i que es disputin dos equips que estan entre els millors equips d'Europa es pot qualificar així. Ràpidament, si repasses els últims 7 anys, la Lliga Espanyola l'han guanyat Barça i Madrid, perquè l'última la va guanyar el València el 2004. Però si te'n vas a Anglaterra, l'han guanyat el United i el Chelsea. I si te'n vas a Itàlia, l'han guanyat l'Inter i el Milan, les tres millors lligues d'Europa.
Sheet of Premier no es diu.
Ni, com, no sé com Lliga es diria, caqueta. Lliga, Scudetto caqueta, tampoc. Per tant, és evident que sempre hi ha dos equips que marquen l'hegemonia a qualsevol lloc. És veritat, també, i això és legítim, que hi hagi clubs que demanin un repartiment d'ingressos televisius més just, aquí no m'hi fico. És veritat que el Barça i el Madrid, i probablement això està molt mal repartit, però el que no es pot dir és que el Barça i el Madrid són millors que tots els altres equips per una qüestió d'ingressos televisius, bàsicament.
Bernat.
Si te'n vas als anys 90, perquè el Ricard repassava els últims 7 anys, als anys 90 es repeteix el mateix esquema. Barça i Madrid es van repartir les lligues, excepte una per allà mig que va guanyar l'Atlètic de Madrid, però la resta les guanyaven Barça i Madrid. A veure, que això passa a la Lliga Espanyola, és cert, però també passa a la Lliga Anglesa, on segurament de 3, no sé si dir-ne 4 equips, i diria que ja ens estaríem passant, opten el títol. A l'Scudetto, igual, com acaba de dir el Ricard. Amb la qual cosa, i jo que tinc la responsabilitat, a més d'anar a camps d'aquests que diuen que són d'aquesta Lliga...
Ho has de vendre bé, tu, això.
No, no, però jo sóc testimoni.
Avui, partit de Lliga de Mierda, TV3.
A mi m'agradaria saber si la gent que diu que la Lliga és això veu un partit que no sigui del Barça o del Madrid, per jutjar-ho. Veu un partit del València, que aquest any ha fet un molt bon equip, tot i les baixes importants. Veu partits de l'Atlètic de Madrid, veu partits, en fi, d'altres equips interessants que hi pot haver. Això no és la Champions, ja ho sabem. Però això no és la Champions perquè la Champions és una cosa encara superior. Si voleu, debatim sobre si hauríem de fer una Champions encara...
La mega Lliga Europea, Bernat Soler.
Una gran Lliga Europea on participessin els grans clubs europeus, però no de forma puntual com ara en fases de grups i després unes eliminatòries on si tens sort veus un Chelsea i el Camp Nou i si no, doncs veus el Bate Borisov.
Això un altre dia.
Sí, un altre dia.
Però escolteu, llavors, Barça, Madrid, Madrid, Barça i 20 punts a sota. Surt l'altre dia Fernando Roig i diu que, clar, home, que no m'estranya pels diners.
Però és que jo crec que...
Té raó?
No.
O del Nido, que ara estan muntant aquí una revolució.
No té cap raó, per mi, de manera contundent, perquè és una excusa que estan utilitzant ara aquests equips. O sigui, el Villarreal, s'ha de dedicar a continuar treballant com ho està fent molt bé amb el futbol base i amb un projecte esportiu amb una personalitat adquirida. Però si ve al Camp Nou i al Barça, que probablement és el millor equip del món, li fa 5, jo crec que el que s'ha de fer és admirar el que ha fet el rival. No basar-ho tot en una qüestió de repartiments de diners, sobretot perquè el Barça està jugant amb molts jugadors del planter. El Barça i el Madrid són dos casos diferents. Aquí els estem barrejant. Hauríem de dir Lliga de 2 o Lliga de 1, perquè l'any passat el Barça va guanyar la Lliga dues jornades abans. La de Pellegrini, no, però la de Mourinho sí. Podria ser Lliga de 1. Per tant, hauríem de començar, però per aquí. Però també hi ha un altre punt afegit, que és que aquesta Lliga, que l'any passat ja es qualificava així, si no m'equivoco, l'any passat el Madrid no va guanyar ni Almeria, ni a Mallorca, ni al Camp del Llevant, ni al Camp de l'Osasuna, i va perdre a casa contra l'Sporting.
I el Saragossa també li va
per treure tant, punts. Per tant, no sé si entre els dos primers i el tercer hi ha molta diferència, que és veritat, i que a mi no m'agrada que aquest sigui l'escenari ideal. El que dic és que això va per cicles, i ara toca això, i d'aquí uns anys tocarà un altre. Que a mi m'agradava més una Lliga oberta, evidentment, però a l'aficionat del Barça probablement li agrada més el Barça que veu ara. Si em poso en l'equip petit, doncs probablement voldríem més igualtat i que Barça i Madrid no tinguessin cada partit la pressió de perdre mitja lliga. Però és el que toca viure, i això ho hem viscut molts anys. Prefereixo això que fa 30 anys, quan Barça i Madrid també es disputaven la Lliga, després anaven a Europa i no passaven dels quarts de final. Ara estem parlant dels dos millors equips d'Europa. Si estem parlant dels dos millors equips d'Europa, doncs
normal,
el tercer
no?
Ha de quedar lluny.
És que el problema no està que es debilitin a la resta d'equips, sinó que estem vivint segurament de les millors èpoques de tota la història de Barça i de Madrid.
Perquè
conjunta.
Serà un continu dels de equips a evitar la golejada?
A veure, és possible que sigui així, però tot això i aquest hashtag i tota aquesta moda ha sorgit a partir d'una jornada.
De la primera.
Jo no sé què passarà amb l'Atlètic de Madrid, amb Falcao, amb Diego, amb tots aquests fitxatges. I si de sobte resulta que hi ha un equip que és revelació. Tot això que estem dient fins ara i tots aquests twitters tan divertits, què en farem? És a dir, no sé, una mica de menys de precipitació, no? Una mica menys de
el que sí que és veritat que probablement és un argument que utilitzen una sèrie d'equips per reivindicar. O sigui,
I per aconseguir l'objectiu dels drets.
Jo no sé qui l'ha parit, aquest hashtag, però és evident que les mateixes declaracions de Fernando Roig, tot va dirigit, ara qualsevol argument va dirigit a que el repartiment televisiu no és equitatiu. I aleshores, com que hi ha... quants equips hi ha?
20.
No, però quants n'hi ha que pensen que el repartiment no és equitatiu? 6, 7?
Crec
que
són. Sí.
Bàsicament, aquests legítimament defensen això i utilitzen qualsevol argument per dir que si han de jugar contra els grans vagin amb els juvenils, que si van aquí reben 5-0 és la lliga que volem.
Allò del Sánchez Llibre, no? Que eren tercers però eren primers.
En canvi, això és un repte esportiu i així s'ha de viure.
I a més una cosa, pels seguidors de Barça i de Madrid, segurament estem vivint les lligues més apassionants dels últims anys, perquè aquesta igualtat i aquesta lluita frec fins pràcticament al final, on no et pots permetre gairebé ni empatar un partit, és una cosa insòlita. És a dir, l'estat de nervis i de tensió que es genera ja a partir de la primera jornada, on fins i tot amb el Barça guanyant 5-0, hi havia gent que deia, va, a veure si en fan dos més perquè amb el 7-0 es posin líders i que el Messi en faci 4 perquè supera el Cristiano Ronaldo també. És a dir, aquesta tensió, aquest punt de competitivitat des de la primera jornada protagonitzada per Barça i Madrid, això no ho havíem viscut mai.
A través de punt@catradio.cat els oients pregunten si creieu que hi haurà alguna sorpresa, que molt bé aquesta competitivitat entre Barça i Madrid, però els equips petits què? Doncs per tant, us pregunten, creieu que hi haurà alguna sorpresa?
Els equips petits es mereixen el mateix respecte que els equips grans, però han de tenir els seus objectius, i els seus objectius no poden ser competir amb els dos millors equips d'Europa. Pot haver-hi equips revelacions, però és molt difícil que un tercer competeixi pel campionat. Però pot haver-hi algun equip que no tingui l'objectiu fixat en ser en Lliga de Campions i s'hi fiqui. Aquesta és un altre afegit d'una lliga interessant.
Per exemple, podem estar molt pendents del Màlaga d'aquesta temporada, que ha fet una inversió en fitxatges molt important i que en principi hauria de lluitar per ser a dalt. Són ganes
l'Atlètic de Bielsa.
Exacte, són ganes de...
Que millori l'estilisme per a Bielsa, eh? No pot anar amb xandall i les ulleres...
Que t'agrada més el
de... Amb aquell filet caient aquí com de professor de literatura.
T'agrada més l'estilisme de Cooper? T'agrada més les ulleres de Cooper?
No, m'agrada més l'estilisme de Guardiola.
És el comentari de qualitat de Francesc.
Entre les ulleres de Cooper i les de Bielsa prefereixo les de Bielsa.
Aquí és punxada nos, perquè si hem de parlar de Bielsa...
Home...
Ricard Torquemada és un ferm defensor.
Veus, és que aquesta lliga per mi té vida per l'Atlètic de Bielsa. Simplement per això.
Tot i que no recordo la gran quantitat de títols que ha guanyat Bielsa.
Aquest, si vols, un debat.
Un
ho debatem un altre dia, això.
Podem parlar de Bielsa, de Wenger, podem parlar de molts.
Visca la Lliga.
Però tenim gent parlant i tenim gent fent partides de dòminos i tenim la tira de coses. Bernat, Ricard, fins dimarts que ve. Moltes gràcies.
Adéu.